podcast de Ràdio Estel.
Filosofia.
És interessant la reflexió, deia, de quan una parella es trenca, com evolucionen els possessius, en el sentit de dir, allò que era nostre, ara passa a ser teu o meu, no?
Efectivament.
Yeah. Com es repartiran els possessius el senyor Casado i la senyora Díaz Ayuso? És fascinant, aquest tema.
Ho tenen molt difícil, jo crec. Jo, és inevitable estar allunyat d'això per molt que vinguis, i mentre caminava, venia cap aquí, pensava, però si us recordes que l'altre dia parlava, deia, jo tinc una idea pessimista de l'home de la política, perquè sí, al final s'ha convertit en una pura lluita de diguem-ne, sí, sí, pel
de
poder, no?
Sí, sí, tal qual.
I això ho estem vivint ara, això ja dona la mateixa ideologia, etc, és ganivet a la boca i lluitar pel poder, sense res més, no? Això és una pensada que tindrien que fer sobre el sistema polític general que tenim a Europa, a Occident, perquè això hem eliminat la carcassa ètica, uh-huh, i només queda el poder. I això és terrible, des d'un punt de vista.
I l'amistat? No, on està? És a dir, a mi em té fascinat aquest tema. De veritat, no, perquè no ho recordo, deia la tertúlia del programa, avui. Jo no recordo un exemple així. Un cas com aquest?
Clar, que no sigui tan públic és inevitable. Però jo sempre també et cito sempre a Carl Smith, el pensador polític del segle XX, que sempre deia, la lluita a mort és sempre contra el germà. Mai és contra el rival, sinó contra el germà.
Que bona aquesta frase.
Clar, i té tota la raó.
Clar, no, és que tu anava a dir jo ara, clar. És que tingues en compte que la senyora Díaz Ayuso està en política pel senyor Pablo Casado.
Clar, efectivament, però clar, al final és el que deia Carl Smith, o sigui, tenim els rivals, però els autèntics enemics amb el que juguem a mort...
Els tenim a casa.
És el que tenim al costat, no?
Que perquè, fort.
Clar, i és des del meu punt de vista, clar, és l'essència humana. El que passa que ara ho estem vivint en directe, uh-huh, i sense, diguem-ne, amb tota claretat, no?
Escolta'm, demà es compleixen anys de la mort de Lutero, no?
Efectivament.
Ho dic perquè acabo de veure, 18 de febrer, i avui és 17, o sigui, demà, no?
Efectivament. Demà es compliran 476 anys de la mort del Martin Luther.
I sembla que va ser ahir.
Per alguns sí.
Sí, sí, no, exacte. Per alguns sí.
I d'aquest tema parlarem, que és un tema que jo, alguns oients estaran escoltant i diran, aquest tema és com una miqueta poc interessant, o què d'això, molt allunyat, fa 476 anys. Però veurem que és interessant i és important perquè al final Luther va canviar Europa. Europa és com és, probablement, entre altres raons, per el Martin Luther, que com tu has dit, és un personatge que em cau regular, però que va transformar Europa. I fixa't que jo portava aquí, perquè ens fem només una idea de la impronta històrica del que va provocar Luther amb la seva reforma protestant, uh-huh, pensem que després de Luther hi ha pràcticament un segle i 20 anys, 120 anys, 130 anys, que a Europa fonamentalment només hi ha guerra.
Yeah.
D'acord? Però quan dic que només hi ha guerra, no, he portat aquí una llista de les guerres que passen a Europa en aquests 100 anys, 120 anys, i tenim la guerra dels camperols a Alemanya, les guerres de Keppel en Suïssa, la guerra d'Esmacalda, la guerra dels 80 anys a Holanda, la guerra dels Tres Reinos a Gran Bretanya, la guerra dels 9 anys, que ja no sé molt bé d'on són, i la segona guerra nòrdica. Són moltes guerres. I a part d'aquesta tenim dos exemples més que portava. Un és la guerra dels 30 anys a Alemanya, perquè ens fem una idea del que va ocasionar, no vull dir per culpa de Lutero, sinó com resultat de la reforma protestants, la guerra dels 30 anys que va tindre el seu epicentre en Alemanya, però també va ser a Txecoslovàquia, etc., tot el centre d'Europa, els historiadors discuteixen, però hi ha un cert consens en què probablement van morir 8 milions de persones.
Déu-n'hi-do.
8 milions de persones. No estem parlant de la Segona Guerra Mundial, sí, etc., sí, però 8 milions de persones en un moment tecnològic difícil, és a dir, que no havia tancs ni bombes ni qüestions d'aquest tipus, no? En aquesta mateixa, perquè ens fem una idea del que va suposar, a Bohèmia, que és una regió de l'actual Txèquia, quan va començar aquesta guerra, vivien 3 milions de persones. Quan va acabar, vivien 800.000.
Déu-n'hi-do.
És a dir, va tenir un impacte brutal, no?
Sí.
En aquest sentit, per això t'ho dic, que sapigui alguna cosa, reflexionar alguna cosa sobre Luther està bé, perquè, clar, el que va passar a Europa és una cosa que no té mida, no? Pensem-nos, això hem parlat d'Alemanya, però, per exemple, a França, i ho porto aquí perquè és interessant, no? Interessant entre cometes, perquè és terrible. La nit de Sant Bartolomé. Mm-hmm. És a dir, a Alemanya i tot aquest país ho van tindre la guerra dels 30 anys, a França van tindre la famosa nit de Sant Bartolomé. Per fer-ho molt resumit, en aquell moment la reina regent és Catalina de Mèdici, que no sé, és famosa perquè se la va acusar de brugeria, és un personatge molt, molt famós a França, és la regent del seu fill, i té una filla, i com els francesos estan barallant entre els que es deien hugonots, que són els protestants, i els catòlics, vol fer una mena d'acord i fa casar a una de les seves filles amb Enrique de Navarra, que finalment serà rei, d'acord, que era protestant, per bueno, a veure si això ho arreglem. Els protestants es reuniran, molts d'ells, a París per celebrar la boda. Els catòlics entren, per dir-ho així, en pànic, i la nit del 23 d'agost es tanquen per la nit les portes de la ciutat de París i milers d'hugonots, milers de protestants, s'aniran a dormir, però no despertaran mai.
Que fort.
És a dir, seran degollats en massa, buah, milers de persones en una ciutat tancada com París. Clar, és a dir, és una cosa terrible, no? De fet, aquest senyor que es casarà amb la filla de Catalina de Mèdicis, que finalment serà Enric IV, era protestant. I al final es va fer catòlic, amb aquella famosa frase de París bien vale una missa. És a dir, bueno, si ens posem així, se faré catòlic, perquè la cosa pinta en bastos, no? Però vull dir que va ser un terratrèmol brutal. Fins a tal punt que probablement la columna d'escepticisme i d'allunyament de la religió que es va produir amb el pensament il·lustrat del segle següent, del segle XVIII, probablement té la base en aquesta barbàrie, no? en aquest segle de barbàrie que li va agafar a Europa això entre catòlics i protestants, que es va estar acutxillant durant 100 anys. No? I probablement tot aquest allunyament de la religió, entrada en l'escepticisme, en el deisme, etc., té molt a veure no només en el pensament, sinó en l'experiència diària de que això no.
Ja n'hem tingut prou, no? Ja n'hem tingut prou, cal fer pas endavant, no?
Així, fem això, no? En aquest sentit. I entrem al una miqueta per posar-nos en context de Martin Luther, que encara que viu al segle VII, amb el Renaixement, ell és un home mitjaval i participa d'una idea mitjaval, que és la idea de reforma. Jo sempre dic el mateix, de la mateixa manera que ara tots tenim a la boca la paraula democràcia, no? Santificada, i tots hem de reforçar la democràcia, etc. Durant bona part de l'edat mitjana i aquella part del Renaixement, la paraula és reforma. És a dir, amb la idea de tornar al principi, aquesta idea de els primers cristians eren bons, però després la cosa es va espallar, hem de tornar a començar, hem de reformar, hem de tornar a la puresa de l'inici. És una idea com un bucle recurrent, que contínuament, no? Apareix. No? En aquest moment, sobretot a Alemanya, en aquella època, això es reforça amb la presència de molts, que això passava de quan en quan, en aquell moment, de molts predicadors escatològics. És a dir, molts predicadors religiosos que predicaven la fi del món. És a dir, arrepentiu-vos, que el món s'acaba, això trontolla, morirem tots, i si no s'agafa confessat, per si dir-ho, ho passareu malament. No? És a dir, hi havia com una tensió de que això s'acaba, de que tot va malament, tenim fam, etc. He portat dos exemples perquè veiem quin era l'ambient de l'època. No? L'emperador Maximilià, que és l'antecessor de Carles I, un emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, amb el que va viure Martin Luther, va deixar escrit al seu testament que es fes l'ús següent amb el seu cadàver. Que es fuetejara el seu cadàver, si li tallés el pèl, que és una cosa humiliant en aquella època, i si se li traguessin totes les dents. És a dir, perquè és la idea de que el meu cadàver anirà a veure Déu i ha de presentar-me com un humil i un penitent cap a Déu, no? I llavors, inclús l'emperador, que és el màxim, el pic de la piràmide, demana que es faci tot això amb el seu cadàver, no? Unes altres idees d'aquesta idea del fi del món, de que tot s'acaba, al principi del segle XV, tenim el cisma, el famós cisma d'Avignon, amb la qual l'Església té dos papes. I és molt famós, quasi d'una miqueta de risa, si no fos, perquè jo soc catòlic, però, clar, se'n va al concili amb dos papes i surt del concili no amb dos, sinó amb tres. Yeah. O sigui, la cosa no va millor. I un d'aquests tres papes, per cert, era el famós Benedicto XIII, el papa Lluna, no? D'acord? Sí, sí. D'aquest que va viure a Peníscola, d'on surt aquesta expressió de mantindre-se en els seus 13, no? Perquè, bueno, al final el van deixar de banda, però ell mantenia que continuava sent papa, no? És a dir, aquest és una miqueta el context, una miqueta de desastre generalitzat en l'àmbit de l'údol espiritual, d'idea que el món s'acaba, i, bueno, apareix Luther. La primera pregunta que ens podem fer és per què triomfa Luther? Perquè...
Quina és la importància real, no? És a dir...
Clar, però fins que...
I per què aconsegueix que clar, li facin cas?
Va haver-hi moltes persones abans que van demanar una reforma o que van criticar l'Església, etc. Per què triomfa Luther? I hi ha moltíssimes idees, moltíssimes teories, però jo aquí acudeixo a Maquiavel. Ja sé que és acudir a algú cínic, però al final aquests pensadors cínics acaben tindre la raó. Maquiavel va ser, i vam parlar fa uns programes d'aquest, va ser contemporani d'un reformador que deia coses molt, molt semblants a les de Luther, que és Savonarola. Uh-huh. Savonarola va acabar cremat. Va acabar a la foguera. I llavors Maquiavel va escriure això de que esta es la causa de que todos los profetas armados hayan vencido y los desarmados perecido. És a dir, el que diu Maquiavel és que, clar, si només tens paraules, al final acabaràs malament.
Acabaràs malament.
Luther va tindre la sort, entre cometes, o va aparèixer en una conjuntura en la qual els nobles alemanys necessitaven alguna excusa per desfer-se del papa i desfer-se d'un emperador estranger, Carlos V o Carlos I d'Espanya, d'acord? I la troben en Luther i la reforma. Diu, bueno, és que clar, sou uns pecadors, etc. Aquest és el bo, i nosaltres, el resum de tot és, no us pagarem impostos. Perquè al final la història, inclús la història de les idees, al final es resumeix en qüestions mesquines.
Tots anem a parar allà mateix.
Això mateix.
Exacte.
Això mateix. I clar, Luther no va estar armat per si mateix, però va tindre a molta gent armada al seu costat, que va ser tots els nobles alemanys. I després, si tenim temps, parlarem del seu pensament polític, perquè una de les coses més terribles de Luther és el seu pensament polític, que es va col·locar sempre al costat dels nobles, en contra del poble. Perquè recordem que quan es talla la reforma, els pagesos alemanys s'aixequen contra els seus senyors, no? Uh-huh. I Lutero dirà coses terribles contra els pagesos i contra la gent pobra, no? Perquè en aquest sentit sí que Lutero tenia clar de quin costat era més segur estar, no? I ho veurem perquè és terrible. Comencem, sí, de tota manera, abans, molt ràpidament, per la seva vida, perquè això també jo crec que sempre marca una miqueta el personatge, no?
Sí, és una conseqüència.
Clar, ell va viure una família acomodada, no era pobre, però el seu pare era miner, se sol dir que era miner, però bueno, el que ell era un arrendador de miners, és a dir, era un empresari, en aquest sentit. Va tindre una infància, ell mateix ho va dir, molt infeliç perquè els seus pares eren absolutament estrictes, però... malaltissament estrictes, no? Ell mateix explica una anècdota de que, sent petit, sent un nen, tenia fam i va entrar a la cuina i va agafar unes nous. Uh-huh. No sé, que això seria una anècdota per riure, no? Avui dia, clar,
sí, és una tonteria,
que el nen agafa unes nous perquè té fam. Sí. La seva mare, que era una mare molt, 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 molt religiosa, el va veure i li va pegar fins fer-li sang. Uf. Perquè havia robat nous.
Robat
nous, no, clar. És a dir, clar. A vegades entenem...
Estem parlant de contextes molt diferents.
Clar,
també,
clar, però també serveix per entendre els personatges perquè després tenen aquestes idees, aquests escrúpols, perquè clar. Va ser difícil. Ell no anava per monjo perquè el seu pare volia que seguís amb el negoci familiar, però és una cosa que encara també es discuteix, però es veu que sent ja estudiant universitari, ell, una de les qüestions que sempre li va preocupar és el tema de la mort i, sobretot, que quan morís estigués salvat, anar-se, no? Li preocupava molt, un home molt escrupulós. I llavors, diuen que anant un dia a la universitat per un bosc, li va agafar una tormenta molt gran, es va assustar i va pensar que moriria a la tormenta. I llavors va fer una promesa de que si aconseguia sortir-se'n, es faria monjo, un monjo agustí. Va sobreviure a la tormenta al bosc i va fer monjo agustí, és a dir, no tant per vocació, sinó per aquesta idea de fer una promesa, etcètera, no? Fixem-nos que aquesta idea de l'infern, d'estar segur d'anar a l'infern, etcètera, és una cosa que li va perseguir tota la vida, no? Perquè, clar, de fet, ell va afirmar que havia parlat dues vegades amb el dimoni, en persona, directament, no? Jo, òbviament, tinc les meves dubtes. Però ell estava convençut. És a dir, un home que vivia contínuament amb aquesta por, amb aquest terror...
És una cosa curiosa, no? Perquè després, pels seus actes, pel que tu dius...
Clar.
No era precisament allò que diríem un exemple de bona persona.
Jo crec que no, això sempre és discutible, no? Perquè al final, jutjar intencions és sempre una qüestió. Però sí que era un home molt dur, que s'enfronta als campesins, etc.
Per
però, clar, I ho veurem amb aquest exemple que posaré. És un home que tenia contínuament moltes pors, moltes preguntes, i diguem-ne és escepticisme, no? He estat pur i dir, serà veritat això? Existirà Déu? M'aniré a l'infern? Moltes vegades la reacció amb això és o bé l'escepticisme a l'ateisme, o bé la relació contrària, que és la que pren Luther, que és la del radicalisme, que és la del fideisme, és a dir, de la creença irracional. És a dir, existeix perquè sí i no hi ha més. De fet, ara veurem, ell s'enfrontarà a la filosofia. No? Hi ha una escena que reflexa això. No? Abans de separar-se de l'Església, ell peregrina, sent monjo, a Roma, que és una cosa que es feia, peregrinar a Roma. No sé si els que estan a Roma hi ha una cosa que es diu l'escala de Pilatos, val? Que és una escala de marbre que en teoria es diu que va portar la mare de l'emperador Constantí de Jerusalem, que és l'escala amb la que Jesús va pujar per veure Pilatos, etc. I el que encara es fa, això, el ritual era pujar de genolls tots els esglaons i en cada esglaó feies una oració i així treies algú del purgatori. Mm-hmm. Ell ho va fer per treure el seu avi del purgatori. I el que es diu és que ell va fer això i quan estava a l'últim esglaó, li va vendre la idea de i si tot això és mentida? I si això és una burla que estic fent aquí, no? En aquest sentit. I al final, la seva resposta va ser agafar una frase de Sant Pau, que és el justo vivirà por la fe. És a dir, la salvació està a creure i res més, no? O sigui, és l'única certesa amb la que em puc agafar. Perquè si no, si penso, si poso els arguments d'un costat i un altre, dubto. Si li dono voltes, dubto i em sembla que tot això és una broma. Amb la qual
millor no pensar. Això... en realitat és millor no pensar.
Clar, i de fet, ell, per això, ell sempre va mantindre tota la vida que la fe i la raó es contradiuen. No? I sempre deia, des del seu punt de vista, la filosofia careix d'importància. I escriu, per això dic, que és aquesta la part que no m'agrada de Luther, que escriu coses terribles. No? Per exemple, escriu, la razón es la mayor prostituta del diablo, por su naturaleza y manera de ser, es una prostituta dañina, arroja la inmundicia al rostro para afearla, la abominable merecería ser relegada a la más sucia habitación de la casa, a las letrinas. És a dir, caram, això és la idea ja, no? Clar, estem passant d'un home que no era en absolut ignorant, que va escriure un munt de llibres, que va traduir la Bíblia, però al mateix temps té aquesta...
Bueno, justament per això, no? Segurament justament per això, no?
No, perquè mira, ell es va barallar durant un temps amb un altre personatge de l'època, que és Erasmo de Rotterdam, que també va fer traduccions del grec, de la Bíblia, etc, que és com el gran intel·lectual cristià de l'època. És un home que encara, en realitat, sabia més que Luther. I era un home molt obert a la raó, no? El que passa que ell veu, el que veu Luther, és que pel camí de la raó no hi ha sortida, per així dir, perquè és impossible acabar-hi. Llavors dic, aquest no és el camí és només el de la fe. I, de fet, parla de... Diu, Aristóteles és el reducto impío de los papistas. És per a la teologia lo que les tinieblas són per a la luz. I clar, perdó.
Clar, és una mica...
És Aristòtil, no? Ell el filòsof que agafarà de capçalera, diguem-ne, en realitat, és Sant Agustí. Sobretot l'últim Sant Agustí, que ja és un home gran, un home ja enfadat amb el món, i va tindre una última lluita teològica amb Pelagi. Pelagi és un monjo anglès que afirmava que l'home, per les seves forces, podia salvar-se, que no necessitava ajuda, la gràcia, etc, que els homes podíem ser bons per natura. Yeah. Agustí ho nega i, diguem, en aquella baralla se li va la mà una miqueta i es mostra molt radical. Doncs Luther agafa aquesta idea de que l'home és pecador, aquesta idea de pessimisme antropològic i el porta fins a les últimes conseqüències en aquest sentit. No? I per això una de les seves frases famoses és aquesta de «cree fuerte y peca fuerte». És a dir, la idea és només hi ha fe i mentre hi hagi fe, tot el demés dona una miqueta entre cometes igual, perquè vas pel bon camí, perquè per això ell es fica, tradueix la Bíblia i el luteranisme donarà tanta importància a la Bíblia, perquè clar, ell només creu en la revelació, en la fe i Déu que es revela a través de la Bíblia, perquè no creu en el camí de la raó, no? En aquest sentit, sinó l'únic camí és creure i que sigui el que Déu vulgui.
Però és curiós, bueno, és que és apassionant i no et vull fer anar malament, perquè no tenim massa temps, però que cree fuerte y peca fuerte.
Clar.
És una gran contradicció la seva por a l'infern, no?
Clar, però ell el que arriba és que el justo se justifica per la fe. És a dir, si tu creus de veritat, Déu et salvarà. Fixa't que després, una de les variants del protestantisme, després amb Calví serà el calvinisme, i el calvinisme donarà un pas més en aquesta direcció, i és que Déu t'escolleix en aquest sentit, i estàs escollit des del principi, amb la qual cosa el teu camí és inevitablement el camí de salvació. De fet, els calvinistes arribaran a dir que una mostra de que estaràs salvat és que tens èxit. És la teoria de la predestinació, perquè tu ja estàs predestinat,
si
en
no
aquest sentit.
L'atzar.
Amb la qual cosa, les obres, tu pots fer, entre cometes, tot el que vulguis, perquè ja estàs predestinat i de fet tindrà èxit. És una mostra, de fet, Max Weber va inventar una teoria que avui ja es nega, però va dir el capitalisme neix amb aquests calvinistes, perquè, clar, la mostra de que estàs salvat és que tens èxit. Amb la qual cosa, tu fas tot el que puguis per tindre èxit, perquè és una mostra, primer, per tindre èxit, i segon, que t'aniràs al cel. No? En aquest sentit, de que només la creença i la fe et salva. En contra, estem parlant d'una època de finals de la mitjana amb l'escolàstica que, clar, tot es mideix amb pecats venials, mortals, és com una... Per la nostra part, és un excés de sumatori, no? Pràcticament es podia fer la compta de si anirem al cel o no, si paguem les indulgències anirem, etc. Luther lluita contra tot i diu, això no, ja no tinc cap seguretat, l'única seguretat és la fe, i per això és brutalment antirracional, fins i tot en aquesta lluita, en aquesta baralla que et deia amb l'Erasmo de Rotterdam, arribarà a negar la llibertat humana. Diu, l'home és tan dolent, és tan pecador, que no té llibertat. Inevitablement, pecarem. Per això és inútil. Sí, per això, ja que pequem, pequem fort. Perquè, a canvi de creure fort, perquè no, l'home no pot fer el bé.
Sí, perquè el pecat està inclòs en el destí del
clar,
propi
sí,
home.
Clar, Luther pensa que és inevitable. És per això que és el pessimisme antropològic de Sant Agustí portat a l'extrem.
Sí, sí, a l'extrem.
L'home és un pecador i faci el que faci, pecarà.
Pecarà.
És inútil. Som el que som. Ja. I llavors, l'única sortida és creure perquè escollirem sempre la mala opció per així dir-ho en aquest sentit, no? I, com deia, per acabar, que tenim només 4 minuts, sempre m'allargo molt, el tema del seu pensament polític. Com deia, Luther es va posicionar sempre al costat dels nobles, i inclús quan aquests es van enfrontar al seu propi poble, no? És a dir, perquè ell, en realitat, és un home mitjaval. I quan els campesins s'aixequen, es junta la seva idea d'home mitjaval amb el seu pessimisme antropològic, no? I he portat aquí alguns escrits amb el que acabo. És que, per exemple, el primer que escriu és: mi sentimiento es claro. Más vale la muerte de todos los campesinos que la de los príncipes y magistrados. Per començar.
Sí.
Aquí. I diu: no hay que hacerle mucho caso al pueblo, pues por lo demás le gusta alborotar, y es más equitativo negarle 10 varas que concederle la anchura de una mano o incluso de un dedo. Es mejor que los tiranos le hagan 100 injusticias que el pueblo le haga una sola a los tiranos. Que acaba bien, claro, yo creo que no queda ningún demonio en el infierno, sino que todos se han incorporado a los campesinos. Y eso no només es brutal, sino además hay muchos estudiosos que han estudiado Troels, incluso un teòleg com Karl Barth, han vist que aquesta idea, perquè ell al final el que té és una idea d'autoritat descendent de Luther, que diu l'autoritat ve de Déu i cau sobre l'autoritat civil. La gent de baix l'únic que té que fer és obeir, perquè aquesta idea ve de Déu, no? I s'ha fet en molts estudis, hi ha historiadors com Troels o teòlegs com Barth, que el que diuen és que probablement una cosa que a vegades sobta, que és aquesta idea de la docilitat del poble alemany envers, per exemple, del nacionalsocialisme, de la brutalitat del nacionalsocialisme, té a veure amb aquesta idea de fons del luteranisme, de que l'autoritat ve de Déu i que l'autoritat sempre s'ha d'obeir en qualsevol cas, no? I llavors hi ha escriptors i pensadors que han dit aquest comportament que no podem entendre de com un poble no diu res amb aquestes salvajades és perquè durant segles s'ha anat introduint aquesta idea luterana de Luther, de que, home, no, al campesí quan es revolta se li pega. És a dir, ho hem d'obeir sempre.
Uf, és apassionant, eh? Perquè és un... Bueno, no ho sé, jo et faria mil preguntes, no tenim temps. Estem a les 5 de la tarda, però és com una contradicció rere una altra contradicció.
Clar,
no?
És un personatge molt problemàtic. Ell tenia molts problemes interns i això es desvela en tota la seva vida, que és paradoxal, no? Perquè vol lliurar-se de l'esclavisme, en teoria, del papa, però està disposat a entregar-se a l'esclavisme dels nobles, no? En aquest sentit, és un personatge amb molts claroscurs, però que, després de tot, va canviar Europa.
Antonio, ja ho tenim, això.
Això
gràcies, Antonio.
Filosofia. Un podcast de Ràdio Estel.